l'alpinista, el Miguel.
Sí, molt, molt. Sí, sí, però no,
som tots aquí,
ja
eh?
Ja dic que jo, a la final de la Champions, quan la van treure, vaig treure la tele també.
Bueno, jo hauria canviat l'altra banda, no la de Clàudia Pina.
Molt bé. Ruth, alguna cosa més?
Doncs res més, que esperem aquest partit a Zuri, que és un camp d'unes 25.000 persones. Fins ara tots els partits d'aquesta Eurocopa han estat plens. Demà no serà l'excepció, perquè totes les localitats d'aquest camp on juguen habitualment el Zurich i el Grasshopper estan venudes.
Molt bé. Ens sentim demà, Ruth. Gràcies.
Molt bé, fins demà.
Ja tinc a l'estudi la Natàlia Ramon. Abans, deixeu-me acomiadar la Mireia Ruiz i el Miguel Rico. Miguel, Mireia, moltíssimes gràcies.
Ens
veiem aviat, no?
Mai aquí el Tot Costa tanta puntualitat amb els informatius.
Jo no he sortit mai abans de l'informatiu. Ni crec que l'informatiu hagi començat mai.
Començar mai a les 8.
Estan canviant coses, encara que sigui només a l'estiu.
Ep.
Sí,
no,
sembla,
no,
eh?
No, no és punyalada, només no, no, és un toc.
Ara passo el tall aquest a la Sònia i al Costa. Gràcies, va. Natàlia, com estàs?
Bona tarda, molt
us hi poseu, bé. Us hi poseu a dos quarts de nou, d'aquí a mitjana.
Exacte.
Amb quins arguments?
Doncs mira, amb un que ha passat fa molt poca estona, que és que el govern de Pedro Sánchez s'ha tornat a quedar en minoria, no ha aconseguit els vots necessaris per aprovar el paquet de mesures destinades a evitar una nova apagada elèctrica. Els seus socis de Podem hi han votat en contra, i també hi ha votat en contra Junts, el PP i Vox. Per tant, minoria i decret no aprovat. També estem explicant que la consellera d'Educació ha cessat el subdirector general de plantilles. El fa responsable dels errors que han obligat a repetir tot el procés d'adjudicació de places de mestres i professors, aquesta mena de nyap que ha passat aquests últims dies. Doncs avui ja hi ha un cap de turc. I també que avui s'ha aprovat, el Consell de Ministres ha aprovat la nova llei d'informació classificada, que això vol dir que a partir d'ara es podran desclassificar el que fins ara en dèiem els secrets oficials, que estaven classificats per una llei franquista i estaven classificats per sempre. A partir d'ara, amb aquesta nova llei, quan passin 45 anys, es podran anar desclassificant documents. Ara aviat, doncs, documents de la transició i del franquisme ja haurien de sortir a la llum. I finalment, deixa'm apuntar que l'Ajuntament de València ha aprovat canviar l'accent del topònim i substituir l'accent obert de València per un accent tancat.
Què dius?
El que sents. Ho han aprovat l'equip de govern, PP i Vox a València. Diuen que d'aquesta manera, amb l'accent tancat, és com es diu en valencià. Per tant, a partir d'ara, València serà bilingüe, el topònim, València sense accent en castellà, València amb un accent tancat en valencià.
En valencià.
Tot això en contra del que diu l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, per descomptat.
Mare meva. Gràcies, Natàlia.
Fins després.
Pop-up vespre.
Tinc la Sònia Oleart a la redacció. Sònia, què tal, com estàs?
Molt bé, avui en aquesta primera hora hem fet entrevista amb Andrea Fuentes, amb qui hem parlat del nom del dia Iris Tió, qui ha aconseguit, recordem, aquest or al Mundial de Natació Artística. Ter Stegen no anirà a la gira, Miguel Rico i Mireia Ruiz ho han donat per fet. Demà, però, tindrem la llista definitiva de Hansi Flick per aquesta gira asiàtica i prèvia de l'Eurocopa. I avui us recomano, com cada dimarts, un nou capítol de Ràdio Volta amb l'Isaac Vilalta. Com no, Pogacar apunta al seu quart tour. Aquest és el principal protagonista d'aquesta edició. El Tour de França entra de ple la tercera i última setmana de la competició i ho fa amb el duel entre Pogacar i Vingegaard. I a la prova femenina, que arrencarà també aquest dissabte, no hi haurà cap catalana. Mireia Benito, ja us hem explicat que no competirà en aquesta edició, però amb ella, també com a protagonista en aquest capítol de Ràdio Volta, parlem tant del passat Giro com del Tour.
Molt bé, Sònia, després parlarem amb l'Isaac Vilalta perquè ens expliqui l'etapa d'avui del Tour de França. Gràcies, Sònia,
perfecte,
fins ara.
Perfecte, adéu.
Les 8 i 5 minuts de la tarda tinc ja al meu costat l'Ernest Macià. Ernest, com estàs?
Hola, Sergi.
Avui dos noms grans, grans noms, noms grans del món del bàsquet. Àlex Abrines, Ricky Rubio. Ahir ja parlàvem de Ricky Rubio, que torna al Joventut de Badalona, torna a casa seva. Avui ja és oficial.
Sí, demà el presenten, eh?
Demà el presenten, a
quarts de 12, dos quarts de 12, Olímpic de Badalona, allà estarem.
Demà tornarem a estar igual que avui, amb molts arguments i de molt de pes de l'actualitat esportiva, perquè demà tenim Rashford, tenim el partit de Catalunya, de l'Espanyol i el Girona Copa Catalunya, i la presentació de...
Oi que es fa curta una hora i mitja de programa així, amb aquests tamassos, amb aquests grans temes?
Dona, és un com diria el Clopés, és un domen-domen.
Domen-domen, sí, sí, i demà te'n donarem més, perquè serà el dia de la imatge, el dia que veurem el Ricky amb la samarreta verd i negra.
Sí.
Doncs això, 20 anys després, allà el tindrem. La presentació, doncs, avui s'ha fet bàsicament oficial la notícia, amb un tuit que deia "torna", amb dues erres, una gran tifo sobre la pista al Palau Olímpic de Badalona, no?, extès per uns jugadors del planter, uns nois i unes noies, i hi ha molta expectació, hi ha moltes ganes del retorn de Ricky Rubio, perquè fa la sensació, doncs, que es tanca un cercle virtuosíssim. Molts donaven ja per fet, doncs, que potser, com que ha mantingut l'enigma fins fa poc, diguem-ne, que potser es retirava, nosaltres estàvem convençuts que seguiria, perquè estava donant pistes de que volia seguir, diguem-ne, a l'elit i seguir sent tema de debat. Demà el veurem amb el president, el veurem amb el director esportiu i amb el seu entrenador, Dani Miret. Fixa't, Pau Riba serà director del planter, Ricky Rubio torna, diguem-ne, a jugar, Dani Miret, que els hi portava, sí, doncs, les bambes quan eren joves, vull dir, tot queda a casa.
Tot molt verd i negre, eh?
Molt.
Demà en tornarem a parlar, per
tant. Sí, senyor. Sí, senyor.
Escolta'm, Ernest, l'altre nom del dia d'avui és el d'Àlex Abrines, que deixa el bàsquet als 31 anys, molts pensant, ostres, que jove, no?, per deixar el bàsquet, però bé, hi ha un procés aquí al darrere també en relació amb l'Àlex, la decisió, suposo que la madurada, bé.
En el cas de l'Àlex, com en el del Ricky, que han passat per temes psicològics, la situació familiar és important, no? Molt important. En el cas del Ricky, torna a Badalona perquè, bé, doncs, ja és pare, està bé, està a gust, vol retrobar la felicitat, i en el cas de l'Àlex, la felicitat la retrobarà fora del bàsquet, deixa el bàsquet perquè, doncs, ja no li produeix el que li produïa, i es vol centrar, ja que ha estat pare, amb la família i disfrutar-ho. 31 anys, tu em diràs, és molt jove, però, doncs, són...
Sí, una opció vital i...
Són dos jugadors que... Molt, evidentment, mira, i crec que des dels mitjans jo penso que també està bé, no?, que ens fem ressò d'aquest tipus de decisions, que deixar-ho per fer de bon pare... Penso que és una grandíssima decisió, molt lloable, sí. Està bé donar-ho tot per la competició, per guanyar diners, però hi ha altres prioritats i l'Àlex Abrines les encarna. Clar, com el Ricky van començar molt d'hora, per tant, ja han fet calés.
I han guanyat títols.
Han guanyat títols, l'Abrines 15 títols en 10 anys.
Imagina't.
Vull dir que sí, dues lligues, quatre copes, vull dir que ja ho té tot fet, ja ha jugat a l'NBA.
Perfecte, Ernest, doncs demà ens tornem a sentir, perquè no haurem de parlar, almenys a la presentació del Ricky.
Allà serem.
Vinga, gràcies.
Que vagi bé.
Avui demanàvem als oients justament això que ara comentàvem amb l'Ernest, eh? Quin esportista recuperaríeu, us agradaria tornar a veure dels que ja s'han retirat? Sònia, què diuen els oients?
Doncs, mira, hi ha de tot, però hi ha un nom comú, eh? El nom comú és Michael Jordan. Però, per exemple, l'Uri diu Nacho Solozábal, necessitem un base. L'Àlex diu, si val qualsevol jugador retirat, voldria tornar a veure volar Michael Jordan, que no només és el millor jugador de bàsquet de la història, sinó que també, segons el meu criteri, el millor esportista de la història. El Damià diu, sens dubte, l'esportista que m'agradaria més que tornés és Michael Jordan, però també vull fer esment que, com per mi, la MLS és una competició menor, diré que, malauradament, per a mi Messi és com si ja estigués retirat i també m'agradaria veure'l aquí. El Marc es diu José Mari Vaquero, el Jesús diu Gerard Piqué, l'Alfonso diu Michael Jordan també, el Joan diu Messi, el Josep Guasc diu Nino Buscató, el Jordi Martínez diu Edson Arantes do Nascimento o Rei Pelé.
Home, tu diràs.
El Bunker diu Epi, i aquests són alguns dels noms que hem pogut copsar dels nostres oients avui.
Per tots els gustos, evidentment, hi ha per triar i remenar. Gràcies, Sònia.
Fins ara.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Amb Sergi Andreu.
Abans banda dels noms més destacats de la jornada, una altra de les notícies en clau esportiva importants del dia d'avui està relacionada amb un esdeveniment de primer nivell. Catalunya serà la seu. Catalunya serà la seu el 2031 de la Ryder Cup. El Camiral Golf a Caldes de Malavella ha estat oficialment escollit per acollir la seu, l'edició del 2031 d'una de les competicions esportives més prestigioses del món, la Ryder Cup, que enfronta, com sabeu, cada dos anys els equips de golf d'Europa i dels Estats Units. Val la pena que posem les cartes sobre la taula i fem, o anem a buscar valoracions destacades, com per exemple la del conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, que ja ens espera, perquè la Generalitat ha estat peça clau també en aquesta elecció. És Berni Álvarez, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Conseller, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns al Tot Costa Catalunya Ràdio. La trucada crec que bé s'ho val, perquè avui hem tingut una notícia d'aquelles d'impacte mundial, perquè hem sabut o s'ha fet oficial que Catalunya serà la seu de la Ryder Cup l'any 2031. És una de les competicions esportives més prestigioses del món del golf, però vaja, per extensió, del món de l'esport. Com la valora vostè?
Molt positivament. Per nosaltres és una gran notícia. Crec que és, com tu bé has dit, és un dels grans esdeveniments esportius del calendari mundial. El fet que pugui estar a Catalunya, a Costa Brava, és per nosaltres una gran notícia. No? Ha sigut un camí complicat, un any de moltes negociacions, de moltes exigències per part de tothom, sobretot per part nostra, però creiem que l'acord és molt positiu. Estem realment contents i orgullosos del camí fet i de com ha acabat. No?
I amb la sensació de que som davant d'un fet històric, ho dic perquè la Ryder, a l'estat espanyol, només havia vingut un altre cop l'any 97 a Valderrama i serà el primer cop que es disputarà a casa nostra.
Sí, és un fet totalment històric, no? Com tu ja has dit abans, l'únic antecedent és a Valderrama, amb tot el que ha suposat que encara té el segell de Camp Ryder, i el fet de que s'hagi portat aquí a Catalunya pues és algo realment històric. Així que estem realment contents.
Quin paper hi ha jugat la Generalitat?
Diria que clau, no? Crec que hi han jugat molts factors. Des de l'inici del que es vam trobar va ser exigents amb nosaltres mateixos a l'hora de com havia de ser, no només a l'esdeveniment com a tal, sinó també tot el camí de la Ryder, tot el camí dels anys previs a la Ryder, i amb una exigència molt gran perquè la part social d'aquest esdeveniment, la part esportiva, la part ambiental, quedés molt i molt clar que havia de ser, com deia abans, molt exigents, que inclús ficar-ho en paper, cosa que la Ryder mai havia fet, i bueno, jo ho hem aconseguit. No? És veritat, hem trobat molt bona predisposició per part de tots els agents que hi han participat, i al final, en definitiva, que és el que jo crec que tots volíem, la Ryder es pot dir que aterra a Catalunya. No? Mm-hmm.
Falten encara uns quants anys, però no sé si teniu una mica la idea de quin impacte pot suposar, quin retorn pot generar això de cara al país.
Sabem les valoracions que s'han fet a Roma, tindrem les de Nova York d'aquest any, de l'edició de Nova York, i crec que valorar a nivell de números exactes l'impacte crec que no toca, però sí que sabem que econòmicament serà molt positiu, a nivell també de nivell d'ocupació que comporta per territori, i per nosaltres és molt important, com et deia abans, el fet de que aquesta exigència social de tot el programa social, que aquí he de donar les gràcies també a la Fundació La Caixa, que s'ha ficat de ple, des de l'any 26 fins a l'any 31, no pararà d'haver-hi esdeveniments socials, no només a Costa Brava, sinó a tot el territori, no pararà d'haver-hi esdeveniments esportius per territori també, que afectaran, com et deia abans, molt més enllà del que és el 2031, i això també comporta un benefici any a any que serà molt beneficiós per tots, i també hi ha una part, evidentment, d'exigència mediambiental també prèvia que nosaltres hem fet i hem ficat damunt de la taula. Però que volíem que tot el que passi també amb aquest Road to Ryder, amb aquest camí de la Ryder, fos molt positiu tant per Girona com pel territori. No?
Segurament molts oients, ara escoltant-nos, no poden deixar de pensar, tot i que són esdeveniments diferents, en la Copa Amèrica. I bé, per bé o per mal, doncs, la Copa Amèrica doncs, també ha generat alguns dubtes. No sé si si en això vostès bé, ho agafen com un aprenentatge, com bé, d'alguna manera com un referent.
Bueno, nosaltres, evidentment, jo quan vaig entrar com a conseller, quan aquesta nova conselleria va començar a funcionar, doncs ja havia, entre cometes, passat tot a la Copa Amèrica, estàvem en preprocés de competició, i mai vam pensar en fixar-nos en una altra competició per trobar diferències ni coses. Sí que és veritat que vam valorar tot el que passa en qualsevol esdeveniment, i a partir d'aquí veiem el que podem exigir quan nosaltres ens hi fiquem en una negociació per portar un gran esdeveniment esportiu. I és la nostra manera de fer d'aquesta nova conselleria. I aquesta, sempre ho hem dit, aquesta part social, aquesta part de retorn social, medioambiental i esportiu ha d'anar també lligat no només a l'econòmic i qualsevol esdeveniment, i apostem, com ja es veu, per grans esdeveniments també, han d'anar lligats d'aquests pilars. I això és el que hem fet, i crec que nosaltres no val la pena comparar-nos ara mateix amb qualsevol altre esdeveniment, i pensem en el futur perquè pensem que serà la millor rider de la història i el millor esdeveniment esportiu d'aquests propers anys a Catalunya. No?
Molt bé. Molt bé. No puc deixar, si em permet, passar l'oportunitat de preguntar-li per una altra història, perquè l'actualitat esportiva del dia ens porta també a parlar avui d'un parell de noms propis, i vostè, que és home de bàsquet, doncs m'agradaria saber-ne la seva opinió. Dos grans. Un torna a la penya, el Joventut, Ricky Rubio, l'altre, Àlex Abrines, en una data en què encara segurament podria haver continuat jugant, ha anunciat la seva retirada. Com ho valora? Com han encaixat aquestes dues notícies?
Bueno, primer, la notícia del Ricky jo crec que és una gran notícia. Crec que el bàsquet català i el bàsquet mundial, perquè és un jugador referent a nivell mundial, està d'enhorabona que el Ricky torni, que tingui ganes de jugar, que això és el més important, que tingui ganes d'estar a la pista, d'estar en un vestidor, d'interactuar amb els seus companys, i que és un luxe poder-lo tenir una altra vegada a les pistes, no? I en el cas de l'Àlex, tot el respecte del món. L'Àlex ha fet una carrera sensacional, jo crec que és també un exemple de professionalitat. Sabem que ha passat per molts altibassos a la seva carrera, però que ell ha sigut sempre un dels grans professionals que ha tingut el bàsquet mundial també, perquè, com tots sabem, també va estar a NBA, ha tingut molts anys de repercussió, selecció, etc. I ell ha pres aquesta decisió, tot el respecte i sobretot admiració per donar aquest pas i també per tota la seva carrera. No?
Tenim un afer que no sé ben bé com acabarà, no sé si vostè ens pot donar una mica d'informació, que és l'afer de l'Europa, que amb l'ascens no pot jugar el Nou Sardenya pel tema de la gespa. Ha proposat jugar a Can Dragó, on hi ha gespa natural, però l'atletisme Nou Barris no vol compartir Can Dragó amb l'Europa. Som davant, conseller, d'un afer que costarà de desfer?
Bueno, el que et puc dir és que nosaltres estem atents i en comunicació directa amb l'Ajuntament. Aviat també tenim reunió amb el club per estar. És un tema que realment és molt municipal, és un tema que afecta instal·lacions municipals, i el que podem nosaltres és estar atents per intentar amb totes les parts trobar el màxim consens possible, intentar ajudar el que puguem, però sempre, com et dic, des d'un punt de vista de que és un tractament molt, molt municipal entre el que és una instal·lació municipal i un club esportiu. No?
Molt bé. És el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que ens ha atès avui per comentar, doncs, sobretot l'arribada de la Ryder cap al 2031 a Catalunya, i de passada, doncs, hem aprofitat per demanar-li per un parell de qüestions més. Conseller, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Molt bé, adéu.
Passa 3 minuts ara d'un quart de 9 del vespre. Després de parlar amb el conseller, en Berni Álvarez, volem també copsar l'opinió d'una de les altres persones implicades que ha viscut des de dins tot el procés. És en Ramon Noguer, el president de la Federació Catalana de Golf. Senyor Noguer, bona tarda.
Hola, molt bones tardes.
Bona tarda i enhorabona, senyor Noguer. Ara sentíem el conseller d'Esports, Berni Álvarez. També volíem saber la seva valoració com a president de la Federació Catalana. La Ryder ja la tenim aquí, falten uns quants anys, però vaja, serà un gran esdeveniment. Com l'ha rebut?
Com els americans, I have a dream. O sigui, una cosa que és un abans i un després per l'esport a Catalunya, pel golf concretament, i per un país, el nostre país, que suposo que no n'hi ha cap més, que en 50 anys haurà tingut els 4 events més importants al món de l'esport: el Mundial de Futbol, les Olimpiades, la Copa Amèrica i la ràdio del 31. Ja em s'hi arribem.
Contextualitzem, posem una mica en valor aquesta competició, i vostè mateix entenc que ja la posa a l'alçada de les que, vaja, o gairebé, de les que ja ha mencionat, no?
Sí, sí, és la quarta, és el quart event esportiu al món, la competició aquesta d'Europa-Amèrica, on els jugadors de golf, ja saps que són superprofessionals, doncs no cobren ni un duro. perquè és un event doncs, tan important que amb ells li dona un renom importantíssim si tenen aquesta gentilesa, que és difícil.
Molt bé. Quant de temps s'hi ha treballat, senyor Noguer, en aquesta acció? Ha costat molt?
Això ha sigut llarg, laboriós, hem tingut un canvi de govern que també això també ens ha influït, però un cop doncs, vam arrencar doncs, amb el govern actual, les coses van quedar sempre molt clares, és un event doncs, que té una importància molt important, i intervenen 7-8 ministeris, molta paperassa, molts advocats de l'Estat i un pressupost alt. I això no és una cosa que serà el 31. Aquest event comença l'any a Catalunya l'any 26 i acabarà doncs el 36. La Raida és un event de 10 anys d'empresa, on hi ha el punt important l'any 31 i serà aquí a Camiral, doncs a Girona. Nosaltres doncs, farem tot el que sigui ells també perquè sigui un event de territori, que no sigui un event de Caldes de Malavella, ni de Girona, ni de Barcelona, sinó que serà un event a nivell social de territori, de tot Catalunya.
Ara m'ha vingut al cap que no sé si es pot comparar amb ho dic per la immediatesa del poc temps que ha passat, amb la celebració a Barcelona de la Copa Amèrica, si això ho han agafat vostès com d'alguna manera un referent, si els ha ensenyat alguna cosa que volen fer igual o diferent.
No, són dues competicions completament deportives, tenim que agafar el bo i no fer el dolent. La Copa Amèrica es fa al mar, és una és molt difícil doncs que el públic hi pugui accedir. Aquí doncs amb aquestes instal·lacions de Caldes de Camiral doncs cada dia hi haurà 60-70 mil persones i és una cosa completament diferent. I també és una altra cosa doncs que crec que és importantíssima, és posicionar el golf català arreu del món. El turista de golf, el que ve a jugar a golf, és un turista itinerant, és un turista que no molesta la ciutat. La ciutat està plena de turismes i de turistes, i no en volen més. Que ve a jugar a golf i arreu de la Raida, del que sigui, va a 4, 5 o 6 camps. I dels 10 euros que gasta, el golf n'hi van 2. Els altres 8 serveixen doncs, pel comerç, per la gastronomia, pels hotels, pels viatges, per el lloguer de cotxes. Vull dir que és un turisme completament diferent i és un turisme que crec que a Barcelona no el turisme. Té un altre tipus de turisme. No perjudica gens i posarà gent a Barcelona, posarà gent a Catalunya.
Molt bé. Escolti'm, senyor Noguer, el traçat hem sabut que on es disputarà la Raider serà un híbrid entre els dos camps actuals, pel que sembla amb un disseny pensat perquè els últims forats siguin decisius. A veure, expliqui'ns si caldrà fer grans canvis, si caldrà, diríem, entenc que s'invertiran molts diners per adequar, per adaptar, no?, els camps a les condicions d'un torneig com aquest.
Un camp Raider no és un camp qualsevol, que té unes característiques especials. Orgullosos que a Catalunya hi ha gent, diversos camps, on puguin agafar això. La Camiral farà tot el que vulgui, ha posat molts diners perquè això es faci, i la primera instància era fer un camp nou que no tenia cap especulació immobiliària, feia només cosa deportiva. Ara, de moment, s'adjudica la Raider i mirarem doncs com van les coses i a veure si tinguéssim la sort que poder fer entendre. No és una operació immobiliària encoberta. És un recinte esportiu per practicar el golf i ser un camp Raider, que un camp Raider és un atribut que tenen tots els camps del món que han tingut la Raider, que no són gaires.
Entenc que al darrere d'aquest esdeveniment, més enllà de les institucions que vostè ara comentava fa un moment, també serà important l'aportació del capital privat, no?
Això és una de les condicions que jo crec acertades que va posar el govern de Catalunya, i de seguida hem tingut doncs, gent que ha apostat per nosaltres i pel golf en concret. Això té un retorn importantíssim, aquí no direm xifres, que no passi doncs, com la Copa Amèrica, que es diu una cosa i després el valuen i és una altra. Aquí ens hem fixat amb el que ha passat a Roma i el que ha passat a París, i el retorn és importantíssim pel país.
Senyor Noguer, moltes gràcies una vegada més i enhorabona.
A disposar, i jo, com a representant del golf català, doncs donar les gràcies a clubs, presidents, directius i jugadors de golf, que sense ells això hauria estat impossible.
Molt bé. Gràcies, bona tarda.
Apa, adiós.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Tenia un somni, la crida de l'or.
Tenim una mina d'or!
He trobat la mina d'or més gran de la dècada.
Hi ha un problema gros.
Que ens foten fora.
Aquesta gent t'està utilitzant.
17.000 milions de dòlars han desaparegut d'un dia per l'altre.
Els diners no m'importen. M'importa l'or.
Una gran pel·lícula amb Matthew McConaughey. Gold, la gran estafa. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canvien rutines i horaris. Qui pot, clar. Però el que no canvia és que al matí de Catalunya Ràdio continuem fent-vos companyia. Us expliquem tot el que passa, amb tot el context, i també, evidentment, mirarem de distreure'ns.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu el farem plegats.
Les tardes d'estiu passen volant amb la tarda de Catalunya Ràdio.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Le vélo vite réparé.
Ens falten 4 minuts per arribar a 2:15 del vespre. Els aprofitarem per comentar l'etapa del Tour. Tinc ja l'Isaac Vilalta connectat. Isaac, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi.
Una 16a etapa amb la mítica ascensió al Mont Ventoux, amb una gran actuació per Enric Mas i que s'ha acabat enduent un francès que te'l deixo perquè el pronuncis tu.
Valentin Paret Pentre. És cert, té un germà que es diu Aurelian també, és a dir que és difícil de pronunciar tots dos. Ara citaves l'Enric Mas, ha estat una llàstima que no guanyés perquè realment ha mogut molt bé les seves cartes, ha jugat molt bé, ha estat ofensiu, s'ha deixat veure, ha estat a tots els talls oportuns, el que passa que al final li han faltat força. Ventoux són 15 quilòmetres d'ascensió i vaja, li ha costat molt. També ha estat una llàstima que no guanyés Ben Healy, per exemple, perquè ha arribat des del darrere i ha lluitat moltíssim, però Valentin Paret Pentre s'han portat aquesta etapa, també merescuda. Realment ha estat una etapa molt bonica pel que s'ha viscut.
Molt entretinguda, no?
Sí, sí, el que s'ha viscut a la fuga, amb molts moviments, i també per darrere, perquè fixa't que al final han començat l'ascensió al Ventoux amb 7 minuts de retard al gran grup, i Pogacar i Vingegaard, que s'han atacat l'un a l'altre, sobretot el danès, han estat a punt de lluitar per la victòria d'etapa. Han arribat a uns 40 segons. És a dir que hi ha hagut moviments per totes bandes. Com et deia la general, Vingegaard ho ha intentat 3-4 vegades, Pogacar també en un parell d'ocasions, però han arribat pràcticament junts, amb un segon de diferència. No hi ha hagut canvis.
No hi ha canvis a la general. Tadej Pogacar segueix manant amb molta autoritat. I diríem, Isaac, que ja només queden dues etapes complicades.
Sí, de fet fa dies que creiem que el Tour està sentenciat en favor de Pogacar, però queden dues etapes alpines amb molt desnivell, amb ports molt complicats, molt durs. Demà passat i l'altre, pujant al Coll de la Losa, que és aquell mític on Pogacar va perdre el Tour del 23 amb aquell amgon amb Det en favor de Vingegaard. És a dir, que quedaria terreny per fer mal, el que passa que la sensació, en Sergi, aquests 4 minuts 15 entre Pogacar i Vingegaard ens fa pensar que aquest Tour està dat i beneït.
Sí, està clar. A veure, el Tour que ha encetat la tercera i definitiva setmana, això s'acaba, però compte, dissabte comença el Tour femení. I atenció, perquè, Isaac, no hi tindrem cap corredora catalana, eh?
No, a mi m'ha agafat una mica contrapeu, perquè tenia assumit que la Mireia Benito hi seria. A veure, la Paula Blasi no hi serà, és més lògic, ella acaba d'arribar, és més jove, però la Mireia sí que forma part de les decisions de l'equip últimament pel que fa a les grans voltes per etapes. No hi serà. L'AG Insurance opta per un altre perfil de corredores i la Mireia, que ve de disputar el Giro, a més amb molt bones prestacions, no disputarà aquest Tour de França, de manera que, com deies, ens quedem sense ciclistes catalanes, un Tour que comença dissabte a la Bretanya francesa i durant 9 etapes creua França d'oest a est, fins als Alps, on s'acabarà això, poc més d'una setmana després.
Perfecte. Isaac, doncs ens anem sentint al llarg de la setmana, veiem com, vaja, com es va desenvolupant aquest tram final del Tour.
Participem de la festa de Pogacar.
Exacte, una cosa que ja sabíem de feia dies, em sembla.
Sí, i tant.
Gràcies, Isaac. Fins demà.
Una abraçada.
Arribem a 2:15, ho deixem aquí. Gràcies, agrair la feina a la Núria de la Fuente a la producció, Salva Pou al control tècnic, a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, el Víctor Lorenz al control central, a la realització d'Esport 3. Amb tota l'actualitat esportiva durant tot l'estiu, no parem, no ens aturem. Comencem a les 7, arribarem sempre fins a 8:45, almenys fins a finals d'agost. Demà hi tornarem amb el partit que és la final de la Copa Catalunya entre l'Espanyol i el Girona des de la nova Creu Alta. Ho explicarem, això i moltes altres coses. Ja ho veus, Ernesto, no parem, tu.
Vaya trajín que hay aquí, ¿no?